Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Tres quarts de dues, bon dia amics i amigues. L'Església celebra avui la festa de la Mare de Déu de Fàtima, un punt de referència molt interessant en tot el que és la devoció mariana des de la primera meitat del segle XX. Tres pastorets, com potser molts de vosaltres sabeu, van assegurar que van veure la Mare de Déu a partir del 13 de maig de 1917 en un petit poble portuguès, Fàtima, i després van continuar trobant-se amb ella, la Senyora del Rosari, com ella mateixa es va definir. L'Església ha estat, com sempre, prudent a l'hora de valorar l'autenticitat d'aquestes aparicions i, tot i que certament no són dogma de fe per als cristians, han rebut l'aprovació i la credibilitat necessàries també amb el suport de la fe de milions de persones arreu del món. La història d'aquestes revelacions de Maria Fàtima està molt encarnada en el món actual. No és casualitat, per exemple, que el papa consagrés ara fa una setmana Rússia i Ucraïna a l'Immaculat Cor de Maria, amb el rerefons d'un dels tres secrets, que de fet ja no ho són, d'aquella profecia, d'aquella revelació. No és tampoc cap coincidència que siguin cada any desenes de milers les persones que peregrinen al santuari portuguès de Fàtima. Avui, amb aquest misteri de fe per a molts creients, ens sentim especialment cridats a posar-nos, com ens diu el papa, sota la protecció de Maria, que és la mare de tots. Salutacions al Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. També us explicarem que el president de la Conferència Episcopal Espanyola i arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha dit aquest matí en una conferència al Fòrum Europa de Nueva Economía Fòrum a Madrid que l'Església ha de ser un exemple de consens i d'escolta buscant el bé comú. A més, també és notícia les jornades de treball sobre el sosteniment de l'Església que es fan ahir i avui a Madrid. L'ecònom de la Tarraconense, Daniel Sobradillo, explicava en una entrevista a Camins de Ràdio Estel que està sent una experiència a partir d'un procés que ve de lluny i que s'està consolidant, referint-se a l'autofinançament de l'Església. I l'Església celebrarà diumenge de la setmana vinent la Pasqua del Malalt i en aquest context la directora del Secretariat de Pastoral de la Salut de l'Arcabisbat de Barcelona reivindicava ahir en una entrevista a Ràdio Estel el gran paper de les infermeres i els infermers. Això i més fins a les dues.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
Com us dèiem, el president de la Conferència Episcopal Espanyola i arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha dit aquest matí que l'Església ha de ser un exemple de consens i escolta buscant el bé comú. En un nou esmorzar de Nueva Economía Fòrum, el Fòrum Europa, el cardenal ha agraït la reserva d'humanitat i solidaritat en els moments difícils de crisi que brolla, diu, del cor dels espanyols. Omella, que anava responent a preguntes i plantejaments sobre qüestions ben diverses, ha defensat l'acció actual de l'Església a Espanya contra els abusos a menors.
Aunque solo fuese un abuso, nos tendríamos que avergonzar. El problema de los abusos es que es mucho más amplio que el tema de la Iglesia. En este momento, tanto el bufete Cremades como el defensor del pueblo están iniciando el camino. Ya veremos a ver cuando ellos vayan haciendo. Nosotros lo único que hacemos es colaborar en todo lo que nos pidan, en todo lo que nos pidan, tanto al defensor del pueblo como al bufete, lo que nos pida, nosotros lo daremos y lo pondremos porque tenemos que ser transparentes en esto y queremos.
El president de l'Episcopat Espanyol ha defensat també l'objecció de consciència dels professionals sanitaris davant l'avortament i ha qualificat de barbaritat que es permeti que les noies entre 16 i 18 anys puguin avortar sense el consentiment dels seus pares. En aquesta línia, Joan Josep Omella ha criticat que el govern utilitzi, ha dit, aquesta qüestió moral per desviar l'atenció davant d'altres problemes més urgents.
Nosotros estamos por defender la vida en todos sus estadios. Y una vez dicho esto, defendamos en todo momento a esa persona humana y voy a añadir algo más. Y si se ayuda para abortar, ayudemos también a la madre que no quiere abortar. Y ayudemos a los médicos, que son los profesionales defensores de la vida, y no les obliguemos a no tener que hacer objeción de conciencia. Pueden ser objetores de conciencia. Y lo hemos politizado, desgraciadamente, ese tema del aborto. Y yo me pregunto, y es una pregunta un poco maliciosa, de cura de pueblo. Curioso que en estos momentos de cierta crisis política saquen ese tema, a lo mejor para desviar la atención de otros temas que son importantes. Y eso es utilizar temas morales para temas políticos. Y eso, esa mezcla a mí me parece que no es buena.
En un altre moment, l'arcabisbe de Barcelona ha defensat que l'Església treballi bastint ponts amb tota la societat.
Yo creo que tenemos que mantener unas buenas relaciones con todas las instituciones, las políticas y las instituciones de la sociedad. Creo que la Iglesia es una institución más que trabaja por el bien común y que para trabajar por el bien común no hay otro camino que colaborar y pactar y caminar juntos y entendernos juntos por el bien de la sociedad. No se trata de ganar unos más que otros, en contra del otro, a ver si gano yo, sino trabajar cada uno desde donde está, todas las instituciones. Y desgraciadamente hemos polarizado tanto nuestra sociedad hoy que a veces vamos como enfrentados a ver quién gana y quién anula al otro. Yo creo que eso no es bueno para la sociedad.
El president de la Conferència Episcopal, a més, ha qualificat de molt positiva l'aportació de l'Església i d'altres institucions de la societat espanyola a la lluita contra els grans problemes que arriben.
En los momentos de crisis hemos descubierto que somos capaces de hacer maravillas más de lo que hacemos ordinariamente todos en todos los campos. Y eso demuestra que, primero, tenemos inteligencia, segundo, que somos capaces de vivir algo que se ha demostrado en los momentos de crisis económica y en el momento de la pandemia, que es la solidaridad.
Després d'explicar les grans línies de treball que s'estan seguint de cara al sínode del 2023, el cardenal Omella ha recordat que més enllà de debats o comentaris sobre l'accés de la dona al sacerdoci o a l'episcopat, l'important és el servei i no pas el poder.
El obispo, ¿qué hace? Como guía de la comunidad, ir delante indicando el camino. Pero a la vez tiene que estar en el centro, compartiendo. Y a la vez, detrás, recogiendo a todos los que se van quedando. Es el servidor de la comunión. De la comunión. ¿Eso lo puede hacer también una mujer? Pues claro que sí. Pero eso, Dios dirá si esto se puede hacer o no se puede hacer. Dios dirá. Pero lo que importa no es el poder, sino la el servicio a la comunidad. Y ese servicio a la comunidad para ejercicio de la comunión lo podemos hacer todos, pero de manera especial lo tiene que hacer el sacerdote y el obispo.
El president de l'Episcopat ha demanat fer front a la creixent pobresa de la societat i, referint-se al recent informe FOESA, ha recordat que gairebé 3 milions de joves entre 16 i 34 anys pateixen problemes de treball i d'habitatge i que la pandèmia ha accelerat l'aïllament i el deteriorament de les relacions socials.
Sense distància. L'actualitat social i religiosa amb Ignasi Miranda.
6 minuts i mig i seran les dues. Es fan des d'ahir fins aquesta tarda a Madrid unes interessants jornades de treball sobre el sosteniment de l'Església que reuneixen els membres de les comissions diocesanes per a aquest àmbit. Les sessions organitzades pel Secretariat per al Sosteniment de l'Església de la Conferència Episcopal han comptat amb la participació dels ecònoms o responsables de transparència també de les diòcesis amb seu a Catalunya. L'ecònom de la Tarraconense, Daniel Sobradillo Cardona, va explicar ahir al vespre en una entrevista a Camins de Ràdio Estel que està sent una experiència de comunió i d'esperança a partir d'un procés que ve de lluny, que és l'autofinançament de l'Església.
Jo crec que això forma part d'un llarg camí que portem a l'Església, un gran canvi que s'està produint, que va començar amb totes les qüestions relacionades amb la transparència de l'Església, amb un segon lloc amb tot el relacionat amb el compliance i totes les bones pràctiques que hem de dur a terme en tots els bisbats, i, per últim, aquesta part del sosteniment. Aquestes tres són les potes més importants per poder donar la comunicació a totes les persones que estimen l'Església i que valoren la tasca que desenvolupem perquè coneguin realment què és el que fa l'Església en el seu dia a dia.
Ahir, en la sessió inaugural, van intervenir el bisbe responsable del secretariat, Joseba Segura, i el seu director, José María Albalat. Va haver-hi diferents conferències i taules rodones i en una d'aquestes va participar la ecònoma de la diòcesi de Solsona, Almudena Cañizal. Per avui s'ha organitzat una segona taula d'experiències amb diversos experts internacionals en economia de l'Església i, finalment, està programat un intercanvi d'experiències, un workshop sobre corresponsabilitat i desenvolupament a les diòcesis i les parròquies. El treball es realitza per províncies eclesiàstiques i després hi ha una posada en comú. L'atenció als malalts a l'Església és notícia. Aquests dies se celebra en el si de la mateixa Església, diumenge de la setmana vinent, la Pasqua del Malalt. D'altra banda, ahir es va commemorar el Dia Internacional de la Infermera, un col·lectiu que els darrers anys ha estat en la primera línia de batalla contra el coronavirus. Carmen Benito, directora del Secretariat de Pastoral de la Salut de l'Arquebisbat de Barcelona, va fer ahir, en una entrevista a Ràdio Estel, una reivindicació del gran treball que fan les infermeres.
La labor de la enfermera me parece una labor imprescindible, crucial y de una relevancia extrema en el cuidado del enfermo. Ellas son las que realmente hacen la labor de cuidado. Son expertas en la ética del cuidado, independientemente de la confesión que tengan, la ternura, la cercanía, el saber escuchar, el saber detectar las necesidades del enfermo. En esto, ellas son maestras, expertas y entregadas. La labor humanitaria, de una enfermera, de la confesión que sea, simplemente por la vocación de servir al enfermo, me parece de una grandeza increíble.
La Pasqua del Malalt, diumenge de la setmana vinent amb el lema Acompanyant el sofriment, va ser instituïda ara fa 30 anys per Sant Joan Pau II. Carmen Benito ha comentat precisament el lema de la commemoració.
Volver a recordar-nos a todos de la importancia de que un enfermo en sufrimiento no se encuentre solo. Yo, para mí, la soledad frente a la enfermedad, frente a la posible cercanía de fin de vida, es tan dura la experiencia, que yo por lo menos lo he detectado en muchos enfermos. El hecho de que haya alguien a su lado que le ayuda a encaminar este camino hacia no sé dónde, pero que puede ser final de vida, bueno, me parece excelente.
La Pasqua del Malalt és la culminació de tota una campanya anual de l'Església des de l'11 de febrer fins al 6è diumenge de Pasqua.
Sense distància. Una mirada propera a l'Església, a la societat i al món.
Recordem, per acabar, que Carles de Foucault serà proclamat sant aquest diumenge en una celebració de canonització que presidirà el papa a la plaça de Sant Pere del Vaticà, juntament amb altres nous canonitzats, 7 en total. També hem sabut avui que el papa visitarà el Canadà del 24 al 30 de juliol, concretament les ciutats d'Edmonton, al Quebec, i Iqaluit, a l'extrem nord del país. És la quarta visita d'un pontífex al Canadà des de la que va fer Sant Joan Pau II l'any 2002. Fins aquí l'actualitat, molt a prop de tu com cada migdia. Us deixem amb l'Estel Migdia i avui amb l'Olma Giró i tot l'equip. Més actualitat social i religiosa a 6:45, novament a prop de tu i a les 8 a Camins. Fins després.
Recerca al voltant dels màrtirs de Tàrraco. Aquesta setmana, Catalunya Cristiana, prestem atenció a la presentació del llibre Sant Fructuós de Tarragona, d'Andreu Muñoz. S'hi constata que, tot i el caràcter hagiogràfic i litúrgic, el text de la Passio Fructuosi presenta un contingut històric inqüestionable.
Aquest fructuós auguriologi ha deixat unes petjades en la història. Hi ha uns escenaris, fonamentalment l'amfiteatre, perquè és l'espai de martiri, la necròpolis, perquè és l'espai d'enterrament. I sobre aquests dos espais arqueològics han hagut aportacions molt importants durant totes aquestes dècades. Examinem aleshores la realitat arqueològica, com el culte martirial que el tenim constatat en textos, a terra, en la realitat física, concreta, arqueològica.
Més informació a la web de Catalunya Cristiana i a les nostres xarxes socials.